Veus de casa. L'entrevista.
I del 23 al 29 de maig, Benicarló acollirà la Setmana de l'Essència, una setmana en la que l'essència, com diu el seu nom, és el focus principal i que celebra enguany la seva 10a edició i porta ponents de perfils ben variats que abasten disciplines com la física, la medicina, la genètica i la tecnologia per apropar-les a un públic de totes les edats. Per conèixer millors detalls, parlem avui amb el regidor de Cultura, Pedro Manchón. Bon dia.
Bon dia, Anna.
El president d'ABACS, l'associació Benicarlanda d'Amics de la Ciència i la Salut, Àngel Alberic, bon dia.
Bon dia a tots, bon dia.
I també tenim amb nosaltres el tècnic de Cultura, Rafa Sánchez. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Preguntar primer de tot què suposa per a un projecte com aquest, la Setmana de la Ciència a Benicarló, complir aquest 10è aniversari, 10 anys de ciència a Benicarló.
Bé, és una grandíssima notícia. 10 anys sempre és una xifra significativa i ho és enguany especialment, més enllà de la xifra que, com dic, té sempre un valor, una connotació especial, perquè han sigut 10 anys ininterromputs i en això pues, vull aprofitar ja d'entrada per a donar les gràcies a Àngel en particular i a ABACS, a l'associació, per tota la dedicació que han fet també i especialment en els moments de més dificultat, perquè com tots recordareu tenim la pandèmia encara molt recent. Quan el més fàcil haguera sigut dir bé, ja tornarem o ja ho retomarem tot això quan es puga, encara que de manera virtual vam tindre unes ponències de gran nivell i tocant temes de radiant actualitat com era efectivament tota la crisi de la Covid-19. Per tant, que tornem a recuperar-ho enguany en motiu dels 10 anys d'una manera presencial, amb un ventall d'una programació tan enriquidora i d'un nivell i d'una qualitat divulgativa tan gran com la que tot seguit ens contaran Àngel i Rafa, doncs és un motiu per a felicitar-nos en primer lloc, per a donar-los les gràcies i sobretot per a implicar-nos assistint a totes les ponències i a totes les xerrades que tindran lloc durant esta setmana.
I abans de parlar concretament de la programació, crec que és de rigor fer la pregunta de a quin públic estan dirigits aquests actes en un principi.
Bé, bueno, des de que vam apostar per la Setmana de la Ciència, fa 10 anys ja, crec que teníem clar que era a població en general. Ho dic perquè moltes Setmanes de la Ciència a tot arreu, diguem que estan una mica més dirigides a públic familiar, experiments, i jo crec que un dels segells de la Setmana de la Ciència de Benicarló és que és públic adult, considerat des de la franja d'edat que cada un considere, però que va dirigit a una població, i a més jo crec que el més important és com la resposta de la població de Benicarló. Vull dir, els 10 anys són gràcies a la ciutadania de Benicarló, que plena les conferències i sobretot una franja d'edat molt àmplia, vull dir, ve gent jove, ve gent molt gran, vull dir, es va sorprendre molt des del principi la quantitat de gent de diferència d'edat que n'hi ha a les xerrades de la ciència. I això jo crec que és el més destacable de la setmana, perquè dona respostes i per desgràcia hem vist en aquests 2 anys que la ciència, que era l'aposta que nosaltres vam fer, la ciència imprescindible per a la societat, no? Diguem que això és el que jo destacaria.
I fa falta tenir coneixements previs d'alguna de les matèries de les que es tractaran a les xerrades o està obert per a tots els nivells de coneixement?
No, el plantejament és sempre el rigor científic, evidentment, però que sempre plantegem als ponents i als conferenciants que la xerrada és per algú que no sap de lo que se pot dir, que no s'utilitza llenguatge tècnic, però sempre amb, bueno, ja veieu la qualitat de la gent que participa, no? Vull dir, una cosa no quita l'altra, no? Vull dir, això és imprescindible.
És que és així, efectivament. Els que podem dir venim del camp de les lletres o els que directament no tenim gens de coneixement del tema, la qüestió és, ahí està un poc... Crec que la gràcia de tot plegat, no? Àngel i l'associació aconsegueixen portar-nos ponents de gran nivell que evidentment poden fer-nos unes explicacions de caire científic de lo més complexes, però així la gràcia està en que saben casar-ho molt bé amb una manera de contar-ho que és especialment captivadora, perquè és, són ponències molt entenedores. D'això hem de no fer.
I després d'aquesta meravellosa introducció passem a parlar de, dels ponents que componen la programació d'aquesta Setmana de la Ciència. Àngel Alberic, què tal si, si ens destaques els actes que tindran lloc al llarg d'aquesta setmana?
Molt bé, la veritat és que també volia apuntar que efectivament des d'ABACS fem un esforç per a que tots els ponents que vinguen... De fet, no ens agrada quan un ponent és excessivament tècnic, no? Perquè diguem que això per a un investigador és a lo que està ja habituat i, per tant, no ho considerem un esforç, no? Ens agrada l'investigador que és capaç de simplificar i d'explicar molt bé el tema en el que està investigant. Simplement eixa afegit. I res, passant un poc per la programació, començarem el dilluns 23. Jo, la veritat és que estic molt content de que l'Ajuntament i Rafa hagin aconseguit portar a Rocío Vidal, també li diuen la gata de Schrödinger, és una comunicadora científica, té un màster de comunicació científica per la Universitat de Barcelona, té un canal de YouTube també amb molts de seguidors i crec que dona una perspectiva molt àcida i molt interessant sobre la ciència, no? Li dirà que li donen a la ciència. Jo crec que serà una molt bona manera de començar el dilluns. Després, i bueno, serà el saló d'actes de la Caixa Rural. Després, el dimecres, crec que també de manera original i diferent, a Rafa se li va ocórrer, igual que havíem fet la ciència en el mercat, fer la ciència en el bar, i tindrem a Marcos Isamat i Inés García Albi, que en aquest cas serà al Cafè Brasil, i un poc una de les preguntes o el títol de la xerrada serà per què el meu fill s'assembla a la seva iaia. I bé, d'aquí podem imaginar doncs, el tipus d'explicacions que es donaran. No? Després també tindrem el dijous a les 9 de la nit un acte més còmic, més divertit, també relacionat amb l'àmbit científic, com no, per part de la gent de Big Bang, que ja han estat en alguna volta a Benicarló, en aquest cas serà el Saló d'Actes de la Caixa Rural i es dirà matèria absurda. Jo crec que l'última volta que van estar a Benicarló van fer uns monòlegs espectaculars, la gent s'ho va passar molt bé i crec que és també per a buscar un poc el punt de la diversió darrere de la ciència, no? Després anirem ja el divendres 27, de nou al Saló d'Actes de la Caixa Rural, i aquí tenim encara la ponent per confirmar, de fet demà tindrem ja tota la informació, però sabem que serà una oncòloga i parlarà dels nous tractaments en el càncer. Jo crec que serà també una ponència molt, molt interessant i si aconseguim concretar la oncòloga que molts científics tenim al cap, us puc assegurar que serà una fita també per a la nostra localitat el que vinga una persona de tant de prestigi. Encara no puc donar el nom i els cognoms perquè no està confirmat. Després, el dissabte 28, tindrem al doctor Mayol, el doctor Julio Mayol. Jo crec que molts de vostès el coneixeran d'un programa de televisió, de dissabtes per la nit, que ha estat, jo diria, molt incident a la pandèmia, no? Que Julio acostumava a dir que quan els metges sortim a la tele el dissabte per la nit és perquè algo no està anant bé, no? I fent referència a aquesta fase de pandèmia, i ell era un dels líders d'opinió que anava des de la seva posició de director mèdic de l'Hospital Clínico Sant Carlos, anava donant informació de actualitat de la pandèmia, no? Després també tindrem l'entrega de premis del concurs de fotografia, com és habitual, i posteriorment la segona ponència del dissabte serà a càrrec de José Miguel Mulet, que és catedràtic de biologia molecular i biotecnologia per la Universitat Politècnica de València, ha publicat també molts de llibres de divulgació i en aquest cas ens parlarà d'ecologisme real, no? Que és un poc el que ell defensa, la seva postura frena un poc el populisme en lo que és l'ecologisme. No? I després el diumenge jo crec que per a tancar el que són les ponències de la Setmana de la Ciència, tenim un invitat de luxe, crec també que som molt afortunats de poder rebre al doctor Juanjo Gómez Cadenas. Ell és un físic de molt de prestigi, està treballant al CERN, a Suïssa, ara està al País Basc, amb un dels programes d'Iker Basque, i ha sigut també director de l'experiment NEXT d'investigació en neutrins a Canfranc. I la veritat és que és un d'aquests científics que va darrere d'una gran demostració, com seria comprovar que el neutrí és al mateix temps la seva partícula i la seva antipartícula, no? I d'això ell fa una xerrada molt, molt divulgadora, que tant de bo segur que ens agrada molt, no? I finalment, i sé que pot quedar una mica llarg, però tancarem el diumenge 29 amb Ciència Club Clown, que és un acte a les 6 de la vesprada per a tots els públics. També serà el Saló d'Actes de la Caixa Rural i bé, també esperem públic familiar i, com dèiem, per a poder involucrar a tot l'espectre d'edat en aquest àmbit, no? de la ciència i en la Setmana de la Ciència de Benicarló.
Una programació variada i molt completa que dibuix, fa un dibuix de l'actualitat i dels termes oberts avui en dia. Vull destacar que això que comentaves, que en la pandèmia ens hem acostumbrat a veure els metges a la televisió els diumenges a la nit i que això no hauria de ser normal. I jo volia preguntar-te si consideres que els perfils científics han guanyat reconeixement a partir de la pandèmia o si consideres que s'ha enrarit aquest apropament a la ciència.
Jo crec que sí que s'ha reforçat, diguem, la sensació, la creença per part de la població de que la inversió en investigació és important, no? Perquè hem pogut veure com s'han desenvolupat vacunes d'una manera relativament ràpida, no?, per a frenar la pandèmia. Pràcticament al poc d'estar expandint-se la enfermedad, ja se tenia la seqüenciació genètica del virus, no? I per tant crec que això són fites gràcies a la ciència que han permetit també fer la vacuna, no? Vacunes com la del RNA missatger i demés, són vacunes, algunes d'elles, i insistirem, s'han fet per companyies com BioNTech a Europa, no? És a dir, que l'aposta per la investigació jo crec que redunda després en aquestes situacions poder trobar solucions efectives. I crec que sí que la població ha rebut d'una manera, jo diria, molt present la importància, no? Ara, esperem que aquesta percepció no siga passagera, no? Sinó que tots els ciutadans, diguem, demanem més i més inversió a poc a poc als nostres, jo diria, polítics, no? Als vostres governants. Ara mateix estem lluitant per a que la inversió en I+D amb respecte al PIB vagi pujant, per damunt de l'1,5%, que seria una foto ideal, no? Encara estem lluny d'això. Però bé, jo crec que estem molt millor que abans de la pandèmia en aquest cas.
Imagino que unes jornades com aquestes també tenen com a objectiu sensibilitzar a la gent sobre la importància d'aquest factor d'inversió en l'I+D.
Sí, efectivament. Jo crec que ho comentava ahir, que quan nosaltres vam fundar BACS era precisament perquè notàvem una manca de coneixement científic, ja no en la població, sinó al mateix temps en una mostra de la població. Jo sempre dic que els polítics qui pren les decisions són una mostra de la població, no? Són gent dels pobles, són gent de les ciutats, als que les hem triat per a governar, i per tant, si hi ha una mancança de coneixement científic és perquè no és sol és que no hi hagi un periodisme adequat o no és sol és que els programes educatius no hagin estat ahí, sinó que principalment és perquè jo crec que la ciència tampoc s'ha dedicat a divulgar, no? I un poc l'objectiu d'ABACS és anem a fer que els científics vinguin a divulgar, no? No esperem a que la comunicació científica evolucione, creixca, que també ho farà, no? Però científics també tenim que donar lo de pit per a que les explicacions siguin senzilles, tot el món ho entenga i portem un punt de vista crític a la població.
10 anys de Setmana de la Ciència, 10 anys en els que es destaca el paper dels científics a la societat. què es pot destacar d'aquest desè aniversari, d'aquest recorregut d'una dècada, Rafa Sánchez?
Bueno, jo tornaria a destacar la bona resposta del públic i bueno, que esperem que estos dos anys de pandèmia no haya sigut un hàndicap per a... Jo crec que no, perquè tenim les dades, no? La Setmana de la Ciència tenim les dades de tota la gent que ha visualitzat els vídeos que se van penjar, però jo, bueno, destacaria això, la bona resposta del públic i agrair a la població la resposta que ha tingut a totes les xerrades i que estiguin atentos perquè són de molta qualitat i bueno, t'aniràs amb la sensació de que has après algo més.
I queda només parlar d'una cita, aquesta sí dirigida als més joves, que és la ciència al mercat, on estudiants de secundària fan experiments a les parades lliures del mercat.
Bueno, això tenim que, ja que confirmar les escoles, però també és un clàssic dins de la setmana. A més, participen amb moltes ganes i és una altra forma també de divulgar, perquè bueno, vas al mercat, que és on la gent va a fer la compra i se troba en esa setmana pues, els alumnes fent experiments científics i jo crec que això també és una forma de divulgar, no?
Efectivament, doncs per a tothom, per a tots els nivells de coneixement, temàtiques molt variades i amb espais també per a l'humor. Aixina serà la desena edició de la Setmana de la Ciència Benicarló, que tindrà lloc del 23 al 29 de maig. Moltíssimes gràcies als tres, a Àngel Alberic, president d'ABAC, l'Associació Benicarló d'Amics de la Ciència i la Salut. Gràcies per parlar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al regidor de Cultura, Pedro Manchón, moltíssimes gràcies per estar així.
Gràcies a vosaltres.
I també al tècnic de Cultura, Rafa Sánchez. Gràcies i bon dia. Gràcies. Fins la propera.